Ignasi Miranda, equip d'informatius de Ràdio Estel.
La transmissió de les laudes que acabes d'escoltar és possible gràcies a la teva fidelitat com a oient i a la voluntat de servei de Ràdio Estel. Ajuda'ns a mantenir-lo. Informa't de com fer la teva aportació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Principat, Lleida, 91.5. Per Nadal, Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Hola, amics. Avui, primer programa de l'any. I comencem amb la tertúlia. Avui ens acompanyen la Montse, en Lluís, l'Antonieta. Amb ells parlarem de les dues prioritats o orientacions que el nostre bisbe Joan ens va aportar a la cerimònia d'enviament en missió de començament d'aquest curs. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela. I ara, un petit comentari. Quedar-se penjat és una expressió que fa referència a un temps antic, però d'una vigència absoluta. Sovint, se'ns penja l'ordinador, el mòbil. A vegades, experimentem que els amics ens deixen penjats. Quan algú en la vida, que avança per camins estranys o està a punt de tocar fons, diem que està penjat. Fins i tot, he sentit parlar de Jesús de Natzaret com aquell que van penjar a la creu. Una creu que ens incomoda, però que molts cristians portem penjada al coll. És una creu que a vegades lluïm com a logotip, com un símbol d'unió, o com una marca registrada que ens identifica. En Toni Morlans té una cançó sobre una creu a la butxaca que a mi m'agrada llegir, que fa més o menys així. Duc una creu a la butxaca, no és per a que ho vegi la gent, és tan sol un senyal que ens fem jo i ell. Aquest ell és un Jesús que va morir per nosaltres quan vam penjar la creu. Aquest ell és un Jesús a qui molts dels seus amics i seguidors el van deixar penjat. Aquest ell és un Jesús que molts pensaven que estava penjat per les coses que deia i sobretot per les que feia. Aquests dies de Nadal es produeix el miracle de l'arribada del mateix Déu a la nostra ciutat i a la nostra vida, acollint-lo a casa amb el més gran dels amors, i no el deixem penjat. Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
La vetlla de Nadal dels joves omple l'església de Sant Andreu.
El passat divendres 20 de desembre, l'església de Sant Andreu s'ha omplert de gom a gom per acollir la vetlla de Nadal de joves organitzada per la Pastoral Diocesana de Joventut i presidida pel bisbe de Lleida, Monsenyor Joan Piris, que enguany portava per lema Honest.
Pregó de Nadal a la nostra ciutat.
La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha estat l'encarregada de pronunciar el pregó de Nadal d'enguany, obrint de manera oficial el cicle de Nadal organitzat per l'agrupació ilerdenca de pessebristes. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, juntament amb el president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, Àngel León, i el bisbe de Lleida, Monsenyor Joan Piris, han presidit l'acte amb la vicepresidenta al Saló de Sessions de la Paeria, que s'ha celebrat el propassat, dissabte 21 de desembre.
Trobada de formació de voluntaris a Arrels Sant Ignasi.
Salvador Busquets, expresident de la Fundació Arrels Barcelona i actual coordinador de les activitats socials conjuntes, va ser fa uns dies l'encarregat de dirigir la darrera trobada de voluntaris d'Arrels Sant Ignasi de la nostra ciutat, abans de les vacances de Nadal.
Concert de tres corals a la catedral.
El petit cor de la catedral, el cor Junedenc i l'Orfeó Terrall de les Borges Blanques han ofert un concert el passat diumenge 22 de desembre a la Catedral Nova de Lleida, després de la celebració de l'Eucaristia de 7:45 del vespre. Aquest concert forma part de les activitats programades sota el nom d'Obrim les portes al Nadal, de les quals enguany es compleix la tercera edició.
El poema de Nadal a l'església de la Sagrada Família.
La setmana passada, la coral Cants i Rialles de l'Àrea de la Dona de Capmont ha interpretat el poema de Nadal de Josep Maria de Segarra, en finalitzar la missa de 12 a l'església de la Sagrada Família. S'ha iniciat així el cicle de celebracions del Nadal de la Unitat Pastoral de Capmont. La coral està dirigida per Gemma Naranjo.
La tertúlia.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a la tertúlia. Avui, al voltant d'aquesta taula, tenim a la meva dreta a la Montse Escarda, metgessa, psicòloga i directora del Centre d'Orientació Familiar, COF. A la seva dreta tenim a Lluís Assín, enginyer agrònom i membre del Moviment de Professionals Cristians de Lleida. I també a la seva dreta tenim a l'Antonieta Mateus, que és pedagoga, professora de la Universitat de Lleida i directora del Col·legi Episcopal de la nostra diòcesi. A tots tres, gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies.
Avui parlarem sobre les dues prioritats o orientacions que el nostre germà bisbe Joan ens va adreçar en la cerimònia d'enviament en missió d'inici de curs. Us les llegeixo. Donar prioritat a la lectura creient de la Bíblia per revitalitzar la fe. I la segona, enfortir i consolidar aquell nucli de persones que és i ha de ser l'ànima de cada parròquia i o comunitat i que assegura el seu funcionament ordinari. Primer de tot, i per una mica situar-nos, creieu que la gent té prou present que existeix i que cada any realitzem aquesta cerimònia d'enviament en missió i que tots sabem si tenim algun tipus de missió? Qui comença?
Penso de que no tothom ho té present, però que s'està fent camí. Cada vegada som més els presents, tant en la cerimònia d'enviament, que si no recordo malament va néixer com a enviament als catequistes. Se van ampliant de catequistes als professors de religió, a tota la gent que treballa en col·legis, i avui ja és com un acte d'obertura del curs escolar, d'alguna manera, de la diòcesi. Per tant, el nas, diguent cada vegada més explícitament, és una manera de començar el curs, cada vegada ha implicat a més gent i estem convidats més persones. Tot i això, encara penso que hi ha molta gent que no ho desconeix ja, que realitza aquest acte.
Jo estic igual que l'Antonieta, la mateixa opinió, però el cert és que si ho mires, diguem, amb una de perspectiva al llarg dels anys, veus que tant l'acte d'enviament com l'assemblea diocesana, cada vegada veus que comença a haver primer més caliu, que jo crec que era fonamental, i després, bueno, va venint més gent, diguem. Una cosa vol dir que la cosa, bueno, poc a poc se va estenent, però evidentment hi ha una part important, diguem, de la gent, per dir-ho d'alguna manera, que anem a missa els diumenges, vale? Per simplificar-ho, que, bueno, pues que n'hi ha molts que encara no ha arribat aquesta informació.
Però jo, com en Lluís, crec que són coses que van calant. Vull dir, cada vegada hi ha més actes a nivell diocesà que fan de presència. Jo, per exemple, en un altre dels camps que estic, que és el de pastoral de la salut, ho dic perquè sempre ens ho deixem, sobretot les persones voluntàries de les parròquies que van a portar comunió als malalts, que tenen aquesta missió encomanada, que ja van voler que també incloguessin dels primers, després dels catequistes, de s'incloguessin en aquest acte, perquè una mica és com renovar el moment en què ell que van agafar la missió, que és molt important, de fer-se present a totes les cases dels malalts, poden portar la comunió als malalts que no poden assistir, i van ser una altra de les funcions, com si diguéssim, que molt aviat van veure aquest sentit. Persones que potser tenien aquesta missió enviada feia molts i molts anys, aquest fet d'anualment renovar és molt, molt positiu.
Bé, una mica aclarit el tema de la cerimònia, perquè penso que és important i que són termes que potser no tothom ho escolta, no tothom ho té present, i és important que nosaltres donem recolzament a aquests actes. Vindria ja la primera pregunta, d'acord? Sobre el primer punt, que és donar prioritat a la lectura creient de la Bíblia per revitalitzar la fe, vosaltres que sou persones que esteu militant o heu militat en moviments o entitats o institucions de la nostra Església, de la diòcesi, creieu que tenim prou present la paraula de Déu el dia a dia amb aquests moviments, amb aquests grups, i té protagonisme, té qualitat? Ens formem, ja que tenim també a l'Antonieta, que és la responsable de l'àrea de formació de la nostra diòcesi, ens formem també en la paraula de Déu? Què en penseu?
Si comencem per la formació, jo crec que, per exemple, comparat amb altres esglésies cristianes com l'església protestant, no sé si és la vostra experiència, però quan comparteixen amb ells tenen molta més formació, sí que la formació és diferent, però tenen molta més formació amb la paraula. Si l'hem inclòs o l'hem d'allò, nosaltres venim de... Nosaltres, en Lluís i jo, venim de grups de revisió de vida. Jo crec que molt joves ja vam començar, tots els grups de revisió de vida es comença amb la lectura de l'Evangeli o d'algun tros d'Antic Testament. I jo crec que és una metodologia que a poc la vas quallant i t'acostumes a la lectura diària. Jo crec que és algo que sí que ho he après a través d'un moviment. Però jo, en general, crec que ens falta molta formació.
El cert és que, com sembla que tothom som polifacèticos i tot ho volem fer, moltes vegades caiem en la trampa de deixar allò que sembla que no hi ha ningú al darrere que ens empeny. ¿Vale? I aleshores, bueno, de vegades, diguem, se refreda el cor. Jo, diguem, ficant l'accent a una de les coses que marca, diguem, el bisbe, que és revitalitzar la fe, i continuant, diguem, amb la metàfora d'escalfar el cor o refredar el cor, jo crec que és algo, diguem, que aquells que ho han viscut alguna vegada, tal com deia la Montse, sigui a grups de revisió, sigui a parròquies, no parlo tant de la formació, sinó parlo d'aquesta experiència de fe, és algo, diguem, que te crida, diguem, que si tu tens el cor calent, el cor te crida, diguem, a la lectura diària, te crida a la formació. I aquesta experiència de comunitat, jo crec que hem de tornar a ficar l'accent, que ja hi és, vull dir, no és algo que està desaparegut. Però, bueno, fiquem una altra vegada l'accent tal com el bisbe ens ho ha marcat amb un puntet.
Enguany, i l'any passat ja, amb els alumnes que es preparen per ser professors de religió, fem com a pràctica habitual agafar textos directes de la Bíblia, no? Com avui en dia tens, a part de la Bíblia en format llibre, tens la Bíblia digital, amb molta facilitat pots, quan poses la pantalla o quan tens l'ordinador al davant, consultar qualsevol text bíblic, no? Ha estat una gran sorpresa veure entre la gent jove el desconeixement que hi ha de la Bíblia. I, per una part, el desconeixement, i veure, per l'altra, l'agraïment de que se'ls posi a l'abast la Bíblia. I ara, quan es preguntes això, és que s'usa. Penses, clar, potser més que simplement com una pràctica més, veure la Bíblia no només com una paraula escrita, sinó que pels creients, per nosaltres, és la paraula, i aquesta paraula és algú, no? Algú que et parle, no només un text que manipules com podries llegir qualsevol altre text de literatura, tot i que hi ha fragments que són extraordinaris, però és algú que et parle. Llavors, escoltant-te, pensava, clar, tindre aquest reflex de dir, com que per nosaltres és una paraula viva, és un és freqüent que anem, perquè necessitem aquesta paraula viva. Penso que tenim molt camí a recórrer. Jo vaig estar molt contenta quan el senyor bisbe va ficar aquesta prioritat, perquè pensava, ui, encara ho tenim com una... Mira, sí, som cristians, tenim la Bíblia, però és a dir, com aliment continu, com dir, algú que em parle ara, avui, amb la meva situació, em sembla que tenim molt encara a descobrir, perquè, clar, i és tot, no?
Mm-hmm. Quan avui en dia... Jo crec que tenim més eines que mai, perquè abans era com a més feixuca, bé, vull dir, amb les noves tecnologies tens moltes pregàries online. Hi ha pregàries per a nens, se pot fer propaganda? O algunes. Hi ha una que és la Bíblia per a niños, o Oración per a niños, i és també en català i és gratuïta. Vull dir, jo crec que podem fer propaganda, amb la que cada dia et selecciona un text, moltes vegades en consonància amb l'Evangeli del dia o no, i quan el gires el comenta, però per a nens, amb sí, dius, és que és des de molt petits el que parlem d'apropar la Bíblia. I és literal, no és una d'allò. El que passa és que després, quan el comentes per a nens, hi acaba en una pregunta. I des de molt petits podem començar.
Us sembla, és el tema a la segona prioritat? Paral·lelament, parla d'enfortir i consolidar aquell nucli de persones que és i ha de ser l'ànima de cada parròquia i o comunitat, i que assegura el seu funcionament ordinari. Davant aquesta situació crítica de les nostres parròquies, creieu pertinent aquest compromís? És necessari? Perquè vull dir, fem una mica de fotografia de que com tenim les nostres parròquies, i llavors és encertat aquest punt, també?
Jo crec que és encertat i gairebé diria d'obligat, diguem, pels laics. Ja fa anys, diguem, que els que estem en moviments d'aquest tipus que es parla, se sent, se repeteix, uh-huh. i, bueno, no vull dir que ningú ho hagi fet, diguem, perquè seria incorrecte, però jo crec que ja ha arribat el punt de ficar-se les piles d'una vegada. Però, a més, jo crec que no com una obligació, perquè de vegades, segons en quin llenguatge, pot semblar que és una obligació, no? I, escolta, això és un goig. Diguem, primer perquè formar part de la comunitat, aquells que hem tingut experiència de formar part d'una comunitat, sigui a la parròquia, en un grup, cadascú, perquè de comunitats n'hi ha moltes, al final allò té els seus fruits, diguem. Tu reps molt de la comunitat i estàs obligat a donar. Però és que quan dones, encara reps més. De manera que jo crec que l'aposta, diguem, per aquells que hem tingut l'experiència de comunitat de dir l'hem tingut, tornem a revivir-la. Tornem, diguem, a ficar-nos, diguem, al davant, en aquest cas, en una parròquia, jo crec que s'ha de fer. Mm-hmm. Sí, sí.
Estem en un moment, el Sant Pare ens crida, no?, a aquesta evangelització, i ell parla tota l'estona de les fronteres, hem d'anar a les fronteres, i dius, no cal anar gaire lluny, perquè avui les fronteres les tenim a casa, les tenim a dins de les parròquies, les tenim a les nostres parròquies, no? Però clar, com anar-hi? Només si som capaços de contagiar aquest entusiasme de creure, no? Perquè, ja dic, amb els que tenim a prop, de vegades compartim moltes qüestions, però compartir la joia de la fe o dir, tu tens un temps disponible, tu pots col·laborar amb nosaltres, de vegades aquest pas potser no l'acabem de donar, no? En d'altres qüestions, amb facilitat, convidem per anar a veure una pel·lícula que acabi de sortir, convidem per anar a veure una obra de teatre que és interessant, però a vegades dius, a la parròquia, convidar a col·laborar en la catequesi, a col·laborar simplement això, a trobar-nos per compartir la fe. No sé si de vegades ens quedem molt amb els que som, no? I agafar aquesta clau de dir, i com podem eixamplar? A qui podem convidar? Qui estaria content de venir? Tot això són preguntes que penso que ens hi convide aquesta prioritat d'enguany, no? De dir, en qui podem uh-huh. invitar per venir?
Uh-huh. No, i potser més enllà de quan invitem algú, qui l'acollirà. Vull dir, perquè sí que potser moltes vegades a les parròquies els laics s'han implicat assistencialment, doncs uns a l'equip de Càritas, els altres al de no sé què, el que d'allò. Però l'acollida de la gent que s'atansa, el com la fem, el com... Jo crec que falta un pas més enllà de que també les parròquies siguin una unitat. No, jo sóc de Càritas, jo sóc de... amb tot el... no. O jo sóc de Pastoral de la Salut, jo sóc del grup de litúrgia, Vull dir que jo crec que, a part d'implicar les parròquies, és també com funcionaran les parròquies per ser també comunitats. No de dir, jo m'implico i vaig al meu grup de catequesis i jo catequesis, però crec que és una mica més enllà quan parlem de fer comunitat en la parròquia, i les parròquies que ho aconsegueixen se nota.
Una pregunta. Nosaltres tenim present, i hem vist que amb lo de la cerimònia d'enviament, veiem que no arriba tothom, se va ampliant, però que encara és una mica desconeguda, no? Nosaltres tenim present el nostre germà bisbe com el pastor que ens va proposant les coses a fer o els camins a seguir o on hem de ficar una mica l'accent? Creieu que el tenim present amb aquest to, no? Que abans els antics cristians elegien, no?, qui una mica els dirigia, no? Ara una mica, bueno, l'elecció no la fem tan directament, però, bueno, està allí i ens fa una sèrie de reflexions. El tenim present en aquest sentit?
Cada vegada més. Almenys, suposo que cada un segons ha d'estar, però jo soc de Juneda, a la parròquia de Juneda, els mossens ens recorden cada vegada que el senyor bisbe diu una voluntat, ens la fan arribar, ens conviden, faciliten l'organització. Almenys, la comunitat d'allà, francament, estem bastant, doncs, sensibles a tot... una altra cosa és la resposta que donem, però sí, ens arriba totes les prioritats.
Sí, arriba de diferent manera. Jo seré una mica trampós en el sentit de que el tinc present perquè el que llegeix, diguem, això jo he de dir, hòstia, aquest home té raó, diguem, en un sentit favorable, diguem, m'agrada, diguem, el que diu, me sento, diguem, en sintonia amb les reflexions que fa, de manera que m'ho fiqui bastant fàcil, diguem, per tindre-ho present.
Sí, Jo també ho crec que ha seguit una línia molt clara fins ara i va seguint amb el mateix camí.
Però vosaltres creieu que això va arribant amb naturalitat a la resta de la gent? Com si diguéssim, hi ha diferents graus d'implicació, gent que potser som més actius en el que és la infraestructura de l'Església Lleidatana, etc., que podria ser més fàcil que ens arribés aquests missatges, que ens fem més presents en aquest tipus de cerimònies o d'actes, però el cristià més de base...
Sí. Jo penso que quan arriba una informació depèn sempre també d'allà on et trobi ja, perquè n'arriba tantíssimes d'informacions que si no troba una mica en sintonia, fins i tot t'arriba però et passa de llarg. Llavors, clar, és molt important el que ara deien ells, no? De dir que et trobin ja en comunitat, que et trobin ja en una vivència d'alegria, que et trobin ja en una actitud, en una certa actitud d'acollida. Perquè si no, molt bé, arriba... Però si jo no estic ja amb aquesta sintonia, arriba i passa. En canvi, si em sento ja comunitat implicada, si em sento ja una persona dir, ah, mira, és el pastor que diu alguna cosa, si et troben sintonia, segueixes, no? I penso que aquí el que deia ara la Montse, com la gent ens trobem acollits, com ens trobem sent persones allà al mig, no simplement sent un més dins de la massa, sinó sent tots i cada un ben significatius dins de la nostra comunitat. Llavors jo penso que arribaria d'una altra manera, no? Perquè si no pot ser que t'arribi i molt bé, no?
Bé, amics, doncs el nostre temps ja s'està esgotant. Simplement dir-los als nostres oients que aquestes prioritats o punts d'accent, no?, que fica el nostre germà bisbe, no surten de espontàniament, sinó que provenen de l'assemblea i provenen dels objectius pastorals pel curs 2013-2014. D'acord? Moltes gràcies, Antonieta, per estar amb nosaltres, Lluís i Montse. Gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres, també gràcies per haver-nos escoltat, i ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Acte de cloenda de les exposicions de pessebres.
Serà el dia 6 de gener, Diada de Reis, a les 7 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu. L'acte anirà a càrrec del paer en cap Àngel Ros i del president de l'agrupació de pessebristes, el senyor Àngel León.
Cloenda i lliurament de premis i guardons concursos pessebristes.
Aquesta cloenda serà a l'Auditori Enric Granados de Lleida, el proper diumenge dia 12 de gener a 12:15 del matí. Seguirà la cantata final de les joguines d'en Martí, interpretada per les corals Bellsons de Belllloc, coral de l'Escola Municipal de Música de Linyola, coral del Col·legi El Carme de Lleida, coral de l'Estudi Montaú de Lleida i la coral dels Jesuïtes de Lleida.
Curs, xarxes socials i evangelització.
Aquest curs, organitzat per diverses delegacions diocesanes, està adreçat a aquelles persones que volen aprendre a utilitzar Facebook i Twitter com a eines per a la evangelització. El curs començarà el dimecres 8 de gener i seguirà durant 5 dimecres més, de les 7 a les 9 del vespre. Més informació a l'IREL, al telèfon 973 28 15 38.
Cicle La Saviesa.
Serà el dijous dia 16 de gener a les 19:30 a l'IREL. Tindrà lloc aquest dia una nova conferència que anirà a càrrec del sociòleg Lluís Sáez, que portarà per títol Internet, font d'informació, també de saviesa?
Inici del curs de formació d'animadors de comunitat en espera de preveres.
Començarà l'11 de gener i va adreçat a persones compromeses en comunitats parroquials i amb una certa formació pastoral que vulguin posar-se a disposició del bisbe per a ser enviades a dur a terme tasques pastorals en parròquies on no hi ha preveres.
Arrels cristianes.
1.500 anys de història, cultura i espiritualitat a Lleida.
Arrels cristianes.
Una obra feta per més d'un centenar d'especialistes dirigits per Romà Sol i Carme Torres.
Arrels cristianes.
La presència i significació del cristianisme a la societat lleidatana.
Arrels cristianes.
Emportis ara els 4 volums només per 99 euros.
Truqui'ns a la Delegació de Patrimoni Artístic del Bisbat de Lleida i li portarem a casa.
Arrels cristianes. El millor regal d'aquest Nadal.
El pensament.
Només en l'amor puc trobar el camí,
la veritat i la vida que em condueixen i em donen la identitat que jo desitjo.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Se'ns ha manifestat. Manifestem-lo. Comencem aquest any les nostres reflexions dominicals a les portes de la solemnitat de l'Epifania, que és la manifestació de Jesús als pagans en la figura d'aquells tres personatges arribats de l'Orient llunyà i que ha donat peu a tan variades celebracions a les nostres comunitats i als nostres carrers. Totes elles amb un denominador comú, molt interessant. És una festa associada a la idea de regal i d'il·lusió compartida per grans i petits. I és que Jesús ha estat el més gran regal de Déu a la nostra humanitat. Certament, a dia d'avui, les nostres realitats culturals, socials i eclesials són molt complexes i, de vegades, ambigües. Però aquest és el nostre present i és el temps oportú en el que els cristians som cridats a manifestar la fe en Jesucrist, llum del món, intentant promoure una adhesió global a la seva persona i fent present l'Evangeli i la seva força humanitzadora. I no ho hem de fer només criticant o lamentant-nos, o encara menys de manera prepotent, com els que han d'ensenyar uns altres, que sempre i únicament han d'aprendre, sinó compartint l'experiència d'haver trobat Jesús i tot allò que aquest fet ha portat a les nostres vides. Això ens demana superar l'anèmia del nostre catolicisme i les seves inèrcies, i més davant els grans interrogants dels nous escenaris. Hi ha qui ha comparat la nostra situació amb la necessitat de desembussar desaigües. Quan als nostres carrers hi ha desaigües embussats, la pluja forma basses, i així roman fins que no descobreix una escletxa per on circular. Seria bo identificar els possibles embussos en el nostre viure cristià que estan dificultant la circulació del nostre testimoniatge, la manifestació lliure i explícita de la nostra fe i de la nostra pertinença eclesial. Com afirma expressament el missatge final del Sínode sobre Evangelització de l'any 2012, per tal d'evangelitzar, cal tenir persones i comunitats evangelitzades. I fa una crida a la nostra conversió, perquè la debilitat dels deixables de Jesús pesa sobre la credibilitat de la missió. Conscients del fet que el Senyor és el guia de la història i que, per tant, el mal no tindrà la darrera paraula, els bisbes inviten els cristians a vèncer la por amb la fe i a mirar el món amb serenor i coratge, perquè, tot i les seves contradiccions i reptes, continua sent el món que Déu estima. Per tant, res de pessimisme. La globalització, la secularització i els nostres nous escenaris, les migracions, amb les seves dificultats i sofriments, cal que siguin oportunitat d'evangelització. Perquè no es tracta de trobar noves estratègies per difondre l'Evangeli com un producte de mercat, sinó de descobrir les maneres amb les quals les persones s'apropen a Jesús. La nostra esperança és certesa fundada sobre la promesa de Déu que ens assegura que la història s'orienta cap a cel nou i terra nova. Aquesta certesa és la que ens ha de cremar per dins i ha de sostenir els nostres testimonis en l'Església i en el món. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Res més, amics. El programa ja s'ha acabat. Si voleu enviar-nos dades d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça mcs@bisbatlleida.org o al telèfon mòbil de la Delegació de Mitjans de Comunicació 628-99-1983. Esperem les vostres notícies.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Adéu-siau, amics. Fins la setmana vinent.